Bé, doncs, comencem aquesta segona part de la tarda amb les presentacions de l'Arnau Vives i de la Júlia Català. Començarem amb l'Arnau, aquest títol de conèixer i estimar de l'amància de Ramon Llull i el llibre de l'Univers l'Arnau. I acabarà la Júlia justament amb les veus poètiques de Llibre d'Amic i Cants d'Ave d'Oli de Joan Vinyoli, interiorització, intransitivització, essencialització, que, com veieu, també ajunta el començament dels Cants d'Ave d'Oli amb aquest final de Llibre d'Amic i Cants d'Ave d'Oli. Per tant, endavant. Feu les presentacions i després podem fer la
presentació. Em sentiu bé així o és millor que no engegui la màquina? Em sentiu bé,
oi? Engega.
Engega la màquina. Res, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat i per la vostra assistència. Vull dir que jo també sóc un petit intrus aquí perquè sóc mig medievalista. I llavors m'haureu de disculpar la meva lectura de Vinyoli si té alguna inconcreció. Bé, som-hi, perquè no m'hi estirà més del temps que tinc assignat. Quan es parla de literatura en l'obra de Ramon Llull, immediatament ens venen al cap novel·les, poesies, proverbis, però allò que fa llum immediatament, no? Allò que ens crida poderosament l'atenció, és l'opuscle famós que es diu el llibre d'Amic i Amat i que forma part de la novel·la La Caverna. Aquest recull de versicles conté l'experiència mística de l'ermità La Caverna i articula en conjunt, no per primera vegada però sí com a tema central, la imatge literària de l'amic i l'amat. D'això us he de parlar, de l'amic i l'amat, i de quina manera es va traslladant la poesia de Vinyoli a criteri de l'actor meu. I en definitiva, però, què significa i què ens pot dir avui, que és allò que interessa més. No? La relació amativa entre l'amic i l'amat té una prehistòria en diversos capítols del llibre de contemplació, que és el primer gran projecte llibresc de Llull. S'articula temàticament per primer cop en l'opuscle místic del La Caverna, i es desenvolupa extensament, molt extensament i sistemàtica, en diverses obres posteriors. Aquesta tríada, amic, amat, amor, aquest darrer la facultat que lliga els dos primers, expressa una metàfora literària amb un altíssim rendiment dins el corpus lul·lià, que és sorprenent per diversos motius. Primer de tot, perquè és símptoma de literarietat. Com sabeu, l'obra de Llull és extraordinàriament ampla i diversa, abasta del tractat filosòfic, teològic, pedagògic, fins a entrar en disciplines com la medicina, la lògica, l'astronomia. I també les formes literàries són part de la seva producció. I n'usa, sobretot de la literatura, per la seva facultat comunicativa, perquè la literatura suposa un sistema d'expressió potent i altament atractiu, no? Atraient. Llull, perquè ens col·loquem una mica, s'ha definit com un intel·lectual laic que fora de l'àmbit universitari va desenvolupar autoconsciència professional per aconseguir autoritat. En el clima de desenvolupament i expansió de l'espiritualitat i els sabers vernacles propis del segle XIII i XIV, Llull va desenvolupar un programa espiritual propi fonamentat en un ambiciós sistema intel·lectual, l'art, n'hi deia, que responia al seu projecte missional i que va aplicar un seguit d'obres de factura literària, amb una concepció de la literatura totalment diferent de la dels trobadors i de les tradicions del seu temps. Se'n va servir de la literatura per difondre l'art i promoure els seus projectes evangelitzadors. Li va donar una funció instrumental. Així, va assajar tota mena de formes pròpies del seu ambient cultural, assimilant, adaptant, transformant cada material, a vegades hibridant tradicions, fins que la seva producció va esdevenir una veritable alternativa, una nova literatura en vernacle, no? Amb una originalitat i una versatilitat literària que resulten sorprenents a l'edat mitjana que és una època que entén que escriure és reescriure, és a dir, que l'escriptura es fonamenta en la reelaboració de materials existents. Llull, en canvi, es va distanciar o desmarcar expressament de fonts i autoritats establertes i va reciclar la tradició per enarborar l'art com a única font a què es devia, com a única autoritat dels seus textos, i per generar aquesta literatura amb objectius extraliteraris. La producció poètica i narrativa lul·liana cap moment pretén circumscriure's en la lírica dels trobadors o la narrativa romànica, sinó que és autorreferencial. Fa derivar tot el seu corpus d'aquesta única autoritat, l'art, que presenta com un sistema donat per la divinitat, com un sistema revelat. Com s'ha explicat molt bé, les disciplines que Llull aborda sempre les fonamenta en l'art. Aquest sistema ontològic que ha de permetre no només conèixer la certitud o falsedat de qualsevol aspecte de la realitat, no? Sinó ordenar o reconfigurar les potències de l'ànima, és a dir, les facultats, perquè ens entenguem. I tot això per servir el propòsit més alt possible de la vida, que és estimar, conèixer i recordar Déu. La primera intenció, segons la seva teoria de les intencions. Quan Llull parla de la facultat d'estimar, i que d'aquí anem, ho fa amb una terminologia pròpia que hem de tenir present. Primer, parla de voluntat. Voluntat és la facultat conscient d'amor. I en l'art, concretament a l'inici de l'època ternària, l'art es divideix en etapes, Llull anivella aquest element, l'amor o la voluntat, per primera vegada, amb la facultat que fins a llavors havia sigut central en el seu sistema de pensament, que era, és a dir, la que calia exercitar i reordenar, que era l'enteniment, la facultat de conèixer. Per tant, anivella, per primera vegada, a partir d'un moment, amor i enteniment. Junt amb l'art aplicat a la intel·ligència, que expliquen obres com l'Ars Inventiva Veritatis, del 1990, aplica doncs, també l'art a la voluntat, a partir d'obres com l'art amativa, Boni, que està escrita immediatament després, fruit que se n'adona de la necessitat d'aplicar l'art també a la facultat d'estimar. El pròleg de l'art amativa, Llull introdueix el neologisme amància, per referir-se a la disciplina que ha d'orientar la voluntat de l'home vers el reconeixement de les coses amables, d'amar, al cim de les quals hi ha Déu, que és el més digne de ser conegut i estimat entre totes les criatures. I explicita en aquest pròleg el paral·lelisme amb el terme ciència. Si la ciència és l'objecte de l'estudi de l'art inventiva i el fruit de l'enteniment, l'amància és l'objecte de l'art amativa i fruit de la voluntat o l'amor. Gràcies a l'art amativa, el lector, que ha d'incorporar tot això, ha de ser capaç d'aplicar els principis artístics, no només per poder afirmar o negar qualsevol aspecte de la realitat, sinó per determinar si és digne de ser estimat o no. Llull, doncs, no només estableix una ciència, sinó que estableix una amància, que és aquella, l'amància, que catalitza la seva proposta mística. I anem cap aquí. L'amor hi és considerat com una ciència i com un entendre. Una ordenació correcta de la voluntat segons la primera intenció, això, entendre, estimar i recordar Déu, és aquella que associa necessàriament enteniment i amor. La seva proposta mística, doncs, lliga intel·lectualitat i amor en una combinació profundament necessària. L'art de contemplació planteja com ensinistrar les potències de l'ànima, és a dir, ofereix una estructura mental que el lector ha d'exercitar, ha de treballar, per ordenar la seva cognició, el seu enteniment, la seva voluntat i, per tant, l'acció. És profundament revolucionari. L'art amativa es presenta doncs, com un art d'estimar, sobretot com un art d'estimar Déu, però també tota la creació. Déu és l'amat. Ja sabeu, ho sabeu. Però aquest art d'estimar ha d'estar forçosament governat pel conèixer. És necessari que l'amor sigui guiat per una comprensió neta, clara, ordenada. Més endavant, Llull escriu altres obres, aquestes eren molt tècniques, molt espesses, com l'Arbre de filosofia d'amor, que s'ofereix al lector explícitament com una versió senzilla, aplicada, més accessible de l'art amativa. Aquesta obra, on per primera vegada parlava de l'amor. Si l'art d'estimar se sistematitzava en aquesta primera obra, a l'Arbre de filosofia d'amor, tot això es planteja, sorprenentment, de forma literària, en una espècie de manual didàctic que explota la literatura. En el pròleg, Llull associa de nou necessàriament el doblet de filosofia d'amor i filosofia de saber, és a dir, la ciència, la que es dedica a l'enteniment i a la veritat, i l'amància, la que es dedica a l'amor i a la bondat. Allò que ens interessa de tot això, però, és que totes aquestes obres que us he anat anomenant desenvolupen la imatge literària que feia molts anys havia tret per primera vegada el llibre d'Amic i Amat. Aquestes obres estan farcides de versicles sobre l'Amic i Amat. Es presenten de maneres diferents, però efectivament n'hi ha moltes. És a dir, està ple de formes generalment breus, sentencioses, aforismes, de tema místic o amatiu, que expliciten la relació dels dos personatges. De fet, s'observa una línia d'evolució que no ve al cas. Contem, però això és el tema de la meva tesi, que existeixen aproximadament més de 1.000 aforismes sobre l'Amic i l'Amat. Aforismes amatius. Llavors sorgeix la pregunta, i per què tot això? Per què tota aquesta insistència? Tot i aquell tractament instrumental que Llull feia de la literatura, aquesta imatge és un dels trops, un dels temes amb més rendiment literari, no? Que explota més a fons en tot el corpus i d'una manera sistemàtica, no? En diverses obres, va variant, però efectivament l'explota sovint. No es tracta, doncs, d'un ús de la literatura només propedèutic, sinó que esdevé no només una forma d'expressió i de comunicació, sinó una forma de generació de coneixement. La literatura no només és un mitjà d'expressió, sinó és un constructe que permet assolir un coneixement millor que d'altres. I això és molt interessant. I això també és interessant ara, no? Té a veure amb la seva singular formulació que va fer d'una nova literatura en vernacle, no? De l'adaptació que ell en va fer, no? I de la relació estreta que hi ha entre comprensió i expressió literària. Ell demanava explícitament demanava una implicació profunda del lector, que havia de fer una lectura activa, exercitar les seves potències, la voluntat, la memòria, la comprensió, activar tot el mecanisme de l'art en la lectura. No era una lectura per passar l'estona, sinó que s'havia de barallar. Gràcies a l'art, que és l'eina, i a la reflexió, que és la capacitat del lector. S'observa, doncs, també que l'amància és un terreny que no només canalitza la mística, sinó que canalitza la literatura. Generalment en les formes sentencioses. Clar, la forma sentenciosa té la virtut de l'obscuritat, la forma breu, no? Fa pensar, és allò que tu prens amb tu al llarg del dia i vas treballant. El llibre d'Amic i Amat, tanmateix, és la primera gran obra mística lul·liana, inclou en si mateix també un art d'estimar, malgrat la naturalesa més sistemàtica comparada amb els posteriors dels seus versicles. Les unitats amatives també revelen que estan impregnades per l'art i tota aquesta idea de les intencions i de les potències de l'ànima. S'ha explicat Albert Soler que lluny de ser una traducció directa d'una experiència mística d'ell, de Llull, el llibre d'Amic i Amat és la solució enginyosa per narrar les vivències del personatge de la novel·la, no? Per narrar les seves vivències interiors de caràcter espiritual, per tal que el text sigui útil didàcticament i exemplar per al lector. Les paraules d'amor, els exemples abreujats que estan inspirats en la mística sufí, formalment, han de tenir un efecte que és augmentar la voluntat en el lector, no? La seva devoció, paraula clau, estimular-la i orientar-la per estimar Déu amb major intensitat progressivament. una devoció que ha de comptar amb la comprensió intel·lectual i la interpretació correcta, és molt important això, correcta, la que ell considera, de les metàfores morals del llibre. L'opuscle el que està fet doncs, és promoure la devoció en un marc molt concret, que és el del cristianisme. Però allò que a nosaltres ens interessa profundament és que aquesta devoció, a través de la paraula, ha de fer agradable el saber. Surt de nou la idea que la retòrica i la literatura garanteixen una expressió i una comprensió millors, i això és profundament interessant. És sorprenent que parlar d'estimar Déu per l'amància, que ha d'elevar la voluntat vers Déu, un autor que usava de la literatura només en les seves obres divulgadores, de cop i volta, decideixi, no és de cop i volta, però ara, d'una manera més conscient, decideixi utilitzar també l'expressió literària en obres més tècniques o més filosòfiques, com són les versions de l'art, que fins aleshores havien bandejat completament el text. Llavors se n'adona que, per l'àmbit de l'amància, la literatura és útil. Llull el que està fent és que vol educar i orientar la voluntat de l'home, com diu explícitament, però insisteix que cal una implicació activa. No n'hi ha prou d'assumir actituds rutinàries com a acceptar automàticament autoritat, per això ell genera una autoritat nova que està al marge de qualsevol altra, perquè és un sistema de pensament. Bé, i el que ha de fer el lector doncs, és aplicar aquest sistema. Hi ha una expressió que fa servir, que és molt, molt clarificadora, que és home és ens hominificant. No? És a dir, l'home es construeix a si mateix dialogant, establint una dialèctica amb el coneixement. És molt important en lluny l'activitat de la cognició. No n'hi ha prou amb estimar, tenir devoció. No? El lector doncs, ha d'interpretar les metàfores de llibres com el llibre d'Amic i Amat per trobar els sentits i així elevar la seva consciència. Fer pujar la devoció gràcies a la bellesa de les paraules, a la contemplació activa de les metàfores que proposa i que això faci saltar la cognició vers una contemplació de Déu i una experimentació d'un amor més pur, no? Espiritual. Per això, i en l'àmbit de l'amància, insisteixo, sembla molt rendible la llengua literària, o això és el que manifesten les seves obres. El protagonisme de la metàfora de l'amic i l'amat i la riquesa del llenguatge alegòric és allò que sempre ha captat més els lectors habituals. I també per la mirada de poetes contemporanis com Vinyoli. No tant, i això és important tenir-ho clar, el constructe de l'art. L'art costa molt d'entendre, és un sistema molt complicat i quan parlem de literatura queda una mica al marge. No? Llavors la recepció de Llull entre, dins la història de la literatura no ha assimilat la proposta de l'art. Llull no té una tradició directa. Això és important tenir-ho en compte. Precisament, però, deixant aquest aspecte a banda, un dels versicles que té més literarietat del llibre de Amic i Amat és un que encapçala el llibre de Vinyoli, que és el número 26, amb 25, tal com l'escriu Vinyoli, però en la nova ordenació del 26. I m'agradaria explicar per què aquesta poesia, de fet, és també molt singular en el llibre de Amic i Amat, perquè invoca tot un seguit de significacions latents amb molt abast. Aquest versicle diu així: cantaven los ocells l'alba, i despertàs l'amic, qui és alba. I los ocells feniren llorcant, i l'amic morí per la mà en l'alba. El versicle situa en l'espai de l'alba, no? Un naixent del dia, l'instant que l'amic desperta i mor. Identifica la mort amb la unió amb l'amat, que simbolitza aquest despertàs. El versicle representa un pas intermedi entre l'alba trobadoresca, que és que més que un gènere és un tema amorós propi de la lírica profana, però amb una llarguíssima tradició dins les literatures europees i també islàmica, que representa no, l'instant desolador de la separació dels amants al matí, i deia un pas intermedi entre l'alba trobadoresca i la formulació també medieval que n'havia fet la lírica religiosa, sobretot la mariologia, que identificava l'alba en el moment de la llum salvífica que porta la redempció, sovint per intercessió de la Verge Maria. En aquesta tradició, l'alba simbolitza l'instant efectiu de la recreació del món. Això té uns efectes teològics que no cal entrar-hi. Aquesta no és l'única alba luliana, aquesta del versicle 26. N'hi ha d'altres, repartides pel seu corpus, que us interpretaré ràpidament, perquè és important. Ell, Llull, va desenvolupar aquest tema, la concepció mística de l'alba, sobretot en el capítol 30 del llibre de Santa Maria, en què l'alba no té forma de poesia, cosa extraordinària, sinó forma de narració, d'exemple. És un exemple. Llull parteix de la superació del sistema de símbols profans, que ja havien fet les albes de la lírica religiosa, i associa l'alba a la il·luminació de les ànimes quan reben la gràcia divina i la fosca de la nit amb les tenebres de la vida terrena. Però quin és el coneixement de l'alba? No? El moment efectiu de l'alba, què és el que transmet? Quin és el coneixement que rep el lector? No és només la imatge de la matriu de la creació, sinó que simbolitza l'instant de la mort dels homes justos, els justos, els no justos, no? És el moment que reben la gràcia divina i, per tant, la redempció, és la llum de Déu. L'alba, doncs, simbolitza la mort del cos i la il·luminació de l'ànima, i Maria es presenta sovint com la imatge intercessora, la gent de la gràcia divina, el canal entre el silenci diví i les pregàries de la humanitat, que permet vehicular la conversió. Aquest exemple del llibre de Santa Maria culmina en la lectura de l'obra, d'aquesta obra, un procés que ha de viure el lector de transformació de la seva consciència. És allò, aquesta lectura activa que demana llum. El lector no ha de llegir tot això i quedar-se tan ample. Ho ha de viure. És el que està demanant Llull. És un procés místic de progressiva nuesa interior, no? Explicat com un estat d'il·luminació a través d'una imatge literària. Per què una imatge literària és útil per viure aquesta transformació? El versicle del llibre de Miquiamat, aquest del 26, no és, és un pas previ d'aquest plantejament més desenvolupat que us acabo d'explicar, prova que Llull no va iniciar l'alba en la mariologia, sinó en la tradició occitana, però sí que parla d'aquest deixondiment de l'amic, no? La llum de l'alba, el discomptés, no? El fa despertar-se, el fa com l'efecte ahà. Llull era conscient del reciclatge de la tradició i el manifesta expressament perquè el lector ho capti i ho treballi en l'interior. Perquè genera una dialèctica amb el model romànic, això era un tema conegudíssim, i quan el lector llegia això, deia, què està fent aquest home? No? És a dir, aquest impacte és el que vol causar. Aquest trencament de l'horitzó d'expectatives no respon a cap voluntat d'innovació estètica, Llull no volia ser un escriptor trencador, sinó la voluntat de transmetre uns ensenyaments. No? En resum, doncs, aquest versicle és un text central del llibre de Miquiamat i és el que Vinyoli llegeix per encapçalar el seu llibre. Totes aquestes significacions literàries latents, en part, també hi són en el llibre de Vinyoli. I per això us ho he volgut explicar. Quina lectura podria haver fet d'aquest versicle Joan Vinyoli? Jo no soc vinyolià, però no ho sé. Us plantejo la meva lectura i a veure què us sembla. La llum de tot això que he dit, no? Jo crec que, havent llegit el llibre d'amic, que hi ha diversos sentits molt interessants a destacar. L'operació del llibre d'amic de Vinyoli en relació amb el llibre d'amic i amat no és, crec, per exemple, el cas de l'operació que va fer Verdaguer amb les perles del llibre d'amic i amat, que és fruit d'una escriptura en un moment convuls espiritualment i que planteja com una experiència de consolació a través de l'escriptura. No crec que sigui un cas semblant. Crec que s'assimila més al cas que fan altres poetes contemporanis, com Foix, Carné, no? Amb la simulació de clàssics medievals com Jordi de Sant Jordi, Marc i el mateix Llull. que és una assimilació literària, en formes, temes, imatges, però no en l'art, per descomptat, tampoc en l'epistemologia. Crec que és una assimilació literària, de la literarietat d'aquells textos, per generar un producte completament nou. Crec que allò que veritablement va captivar Vignoli és allò que avui i sempre ens pot captivar de lluny. Primer, la força expressiva, la magnitud i la potència del text que possiblement sigui el més vell de l'obra lul·liana, per tant, el seu poder literari i no el constructe artístic que s'hi amaga, amb les intencions salvífiques i evangelitzadores. No? Segon, i això és el que més m'interessa, és aquest lligam estrany i profund que hi ha entre poesia, expressió literària i saber, que està a la base de la reflexió poètica en el temps de Vignoli, per exemple, en el postsimbolisme, no? Que és la poesia com un conèixer, com una manera de conèixer. Deixant a banda com cal entendre els textos de Llull, des de Llull, per tant, el desfaig del medievalista que hi ha en mi, hi ha uns recursos de la seva obra que resulten profundament atractius i reveladors, que encara avui suggereixen coses. L'un és aquest que us he explicat d'entrada, la relació estreta entre el conèixer, l'enteniment, la ciència de la veritat, la lògica i la raó, i un altre tipus de saber, que és el saber amatiu, l'amor, aquella força poderosa que vessa la cognició en l'objecte o la persona estimada. No? Tots estimeu aquí, no? Per tant, coneixeu quina mena d'amor és. És a dir, que dissol el subjecte en un camp fora de si mateix. Que és més propi de la intuïció que del pensament, més propi de l'analogia que del saber analític, que fa perdre les fronteres d'un mateix. I això és l'espai de la literatura, penso jo, la intuïció, la contemplació. Hi ha, sens dubte, una relació estretíssima i complementària entre conèixer i estimar, que és on vaig. S'implica en un espiral correlatiu i fecund. Això Llull ho expressava dirigit als seus interessos quan s'adona que l'art s'ha d'aplicar no només a la ciència, al saber, sinó també a la voluntat, i inventa una amància per canalitzar la seva mística. Per això la mística lul·liana, que és important remarcar que no és omitiva, és a dir, sempre la relació entre la mica i la mata es dona en instàncies separades, no es fusionen, és a dir, no hi ha no dualitat en la mística lul·liana. Però per això la seva mística, deia, troba en la literatura, com ho fan totes les místiques, la cristiana, la sufí, la vèdica, aquell sistema de comunicació més que se sent realment còmode en la contemplació, en el pensament paradoxal, perquè no ha de resoldre res. La literatura planteja, no cal resoldre, això ja ho fa la ciència. Qui busca les evidències, qui busca resoldre la realitat, és la ciència. La literatura no necessita això. Se sent còmode en el terreny de la intuïció. L'exercita, no només s'hi sent còmode, sinó que l'exercita. Per això Vignoli crec que parla d'un llenguatge indirecte, al·lusiu, que és el propi de la poesia. La mística ho necessita perquè expressa en si mateixa una experiència que és profundament paradoxal, que és el reconeixement propi més enllà d'un mateix i en un mateix una entitat que va més enllà del jo psicològic. Sí? I això el pensament no ho pot abordar fàcilment, perquè la cognició humana, i especialment l'occidental, no està gens habituada a considerar que l'ésser representa més que la seva ment, que només n'és una funció, de fet. Penseu, per exemple, en el Tao de Jing, en la Bhagavad Gita, Sant Joan de la Creu, no? Que es comuniquen tot sovint experiències paradoxals. Crec que Vignoli, en el llibre de Miqui Amat, fa aquesta troballa, no? I l'aprofita literàriament per desenvolupar la seva pròpia indagació amativa. Llegint-lo, s'observa que efectivament es parla d'una experiència amorosa, molt més omitiva que en Llull. M'agradaria ressaltar tot d'idees que hi he trobat, no? En relació amb aquest lligam entre conèixer i estimar, i amb la literatura com una forma d'expressió intuïtiva, d'experiències paradoxals. No? Com aquest mitjà, la literatura, com el vehicle adequat per recórrer el mapa de la interioritat. Per exemple, ja a l'avís, no? Parla que aquestes poesies són la resposta, diu, el correlatiu objectiu verbal d'un llarg procés d'interiorització. És a dir, la literatura és apta per parlar de la interioritat. És a dir, la translació literària, està parlant de la translació literària, aquesta obra és això, d'una experiència d'indagació en si mateix, que significa una immersió en les aigües més profundes de la poesia i de la vida. Després diu, he naufragat en una mar profunda, no en parleu de platges. Tot procés d'indagació va de la mà del coneixement propi, d'un exercici psicològic fort, que no sempre és agradable. Per això, no en parleu de platges. No? D'aquest coneixement propi, que consisteix en l'observació identitària paradoxal del testimoni, no? De si mateix, davant dels moviments interns que es produeixen en la interioritat. No? La troballa de la diferència entre el que mira, no? El que s'observa, i els fenòmens que observa dins seu, els sentits, la pensa. No? Això fa emergir les ombres, que estiren els dolors, però també condueix, en aquest camí de refinament, no? Experiències de plenitud, d'amor, no com un feix de sentiments i sensacions, sinó com un estat natural de la cognició. Jo crec que aquí es parla no d'un amor com a sentiment, sinó d'un amor com a estat. Un estat en el qual el perceptor coneix, sap, no? De manera immediata, i aquest saber implica una satisfacció profunda. Un estat de plenitud, de totalitat. Aquesta observació de l'un mateix en el desconegut, en l'abuïdor fins i tot, des de l'espai fecund de la soledat, ho diu, és la presència, no? La poesia segona, l'invocat de la primera. És una presència on els elements perden entitat o deixen de ser matèria per esdevenir pròpia o semblant a la informació, molt canviant, mutable. I amb el correlat objectiu del llenguatge, la poesia permet explicar com els elements o els fenòmens, no? Es dissolen, es barregen o es tornen o canvien. No? I la consciència individual s'hi desborda, diu, jo m'arbro entre les mans del vent, en el vent de l'invocat. És una presència pressentida, diu la poesia segona, separada encara, no? Que ell la present, per tant, està separada d'ell. Separada del jo poètic, que l'intueix en el moviment de l'arbre, en el vent entre les fulles, i es pregunta si serà suportable. És a dir, la pregunta de si és suportable l'acostament a la presència és una constant en la mística que també està en el llibre de Miki Amat, eh? La idea de que allò, que aquella experiència sigui suportable. Vinyoli, en un altre moment que diu vivència, diu, parla del moviment propi que abans comentaves tu, del moviment propi que té les vivències que pretén descriure. Per tant, dona entitat pròpia a les vivències, separades d'ell. Això s'ha comentat abans també. Que el cant ha de preservar. La literatura és aquell llenguatge que, tot i la limitació inherent del llenguatge, disciplines modernes com la neurociència haurien d'estudiar perquè permet moure's, en principi, i tot això genera, no, una lucidesa radical però inexacta que no es mou tant en l'evidència sinó en els sentits, i els significats. La poesia tercera és famosíssima. És la que em recorda més el to del llibre de Miki Amat. Té una seguida clara en el versicle 26, el que he dit abans. L'amic dorm i l'amat, o amada, el desperta i li ofereix la set. Una set infinita per la qual l'amat es fa recipient. No contingut, això és essencial, es fa el recipient. Perquè l'amic o l'amant hi pugui veure. Per ser una anècdota, en Llull utilitza amic perquè va més bé que diamant. Perquè si no es podrien produir moltes confusions. Per exemple, en la tradició manuscrita, amat i amant només hi ha una N de diferència. Això produiria un cacau en la interpretació. Però realment amic situa més la relació en l'àmbit de l'amistat. No? En algun cas, el llibre de contemplació parla d'amant també. tornant a aquesta poesia tercera, no parla la set de què, és a dir, no diu set de què, no? Perquè no cal. És de l'experiència cognitiva d'aquest estat amorós, no? De l'amor com a facultat. Aquesta poesia recorda molt el llibre de Miquel Amat, almenys em recorda, que també insisteix en aquesta ànsia creixent, en el llibre de Miquel Amat, el desig i necessitat de l'amic d'acostar-se a l'amat, que se li fa escàpol, que se li fa inefable. Aquesta poesia té una mica això també. La poesia 4 també hi és això, l'amat escàpol, i la necessitat que té l'amic d'acostar-s'hi, diu que està sec, enverinat, jo crec, d'ignorància, i consumit pels moviments propis interns, pels humors foscants, diu. Humors foscants, remet els líquids, no? Les viscositats internes, que jo crec que aquí simbolitzen la pensa, els sentits interns, no? Tot el que està, tot el que no implica el testimoni que observa la seva interioritat. Necessita la cura redemptora del sagitari que s'allunya. Aquesta paraula em sembla extraordinària, aquí. Sagitari vol dir el fletxer. I sagitari, en astrologia, és un principi de norma. Sagitari són les lleis internes de la natura, són les creences, són la justícia, és l'ètica, i així anant escalant fins a la transcendència i, per tant, la divinitat. Aquí Sagitari, sens dubte, refereix a la divinitat. Però Sagitari té aquesta idea de norma, d'allò que de perfectivitat. I Sagitari ho és, són aquestes estovalles. La partícula de les estovalles és Sagitària perquè té una simetria perfecta. Les lleis internes de la natura són Sagitàries. I Déu, que és perfecte, que enclou en si mateix la perfectivitat de l'univers, és Sagitari. La fosca, la nit, l'interioritat, genera tot un camp semàntic de l'obscur, d'allò obscur, que remet a l'ombra psicològica. Coneixeu la teoria junquiana de l'ombra? A la poesia 5 diu la nit ens oprimia. Aquí la relació mativa ja és efectivament entre dues instàncies. Ja parla en plural, el plural s'instaura. I surten plegats a la nit. Varen mirar pels finestrals la nit i varen veure els impossibles llums, cremant i el negre riu que inunda els camps de la foscor primera. Aquesta foscor primera remet a un origen de què? És el·líptic el que diu, parla d'una cosa llunyana, si endevinen els impossibles, allò fora forma, lluny de la perfectivitat de Sagitari, i tot remet a una transcendència. Destaco només idees. També de la poesia 6, diu, l'oreig continua amb el vent, no? Que era símbol d'allò diví fins ara, l'oreig amb malaltint guaria. Això també hi és al llibre de Miquel Amat i a la mística en general, la malaltia d'amor. La purificació, que implica una lluita interior, que és amarga, que és el procés d'indagar-se, però que torna, en la poesia de Brignoli, la nit verda. La nit es torna verda. El camp semàntic de l'obscuritat es reconfigura. Aquest adjectiu canvia el significat de la nit que fins ara pertanyia a l'àmbit de l'obscuritat. Ara es torna tendre, naixent, brota. Això és la verdor. Això és el principi de verdor. Això el convida al recer, del silenci i la consagració a través de les paraules. S'ha produït un canvi. A la poesia setena s'ha instal·lat un silenci transcendent que s'expressa en la vegetació. L'estremiment, el silenci imperat. És el camp semàntic de la vacuïtat, la prèvia que soni la paraula divina. Aquell instant abans, aquell instant silenciós abans que es produeixi el so de la paraula divina. La que ja no dirà el jo poètic, sinó que és dita, i això crec que aquesta idea hi és a dir, la paraula és dita per si mateixa a través del jo poètic. Però llavors, a la poesia setena, aquesta presència desapareix, havent deixat però una promesa, un saber viscut, la, diu, complicitat amb qui ja no hi era, que ha deixat, diu, el que buscaríem per sempre més. Diuen que qui ha conegut experiències de plenitud ja mai les oblida i ha canviat per sempre. Diu, m'han quedat rastres, rastres, miques, al·lusives, un pas cap a la porta d'entrada del primer jardí. Jardí és una paraula que també estava en el llibre de Miquel Amat, i té unes connotacions bíbliques claríssimes. Aquell origen que dèiem abans, que anirà vers la perfectibilitat. Llavors comença el viatge interior, a la poesia vuitena, el viatge de qui ha conegut un llarg, difícil, perillós camí, el camí del coneixement propi, per exemple, de trobar la consciència més enllà del mateix. I aquí apareix aquella idea que deia abans, conèixer i estimar s'associen, i diu, estimàvem les coses, diu, les fèiem nostres per causa de l'amor que ens havia ensenyat com a nostrades. Estimar una cosa la fa tema. És a dir, estimar converteix una cosa en part d'un mateix. Això no canvia les fronteres de la identitat? Pregunto. El viatge continua a la poesia 9, en la metàfora de l'or i la mina. Aquesta poesia és magnífica. Anàloga, crec jo, al camí de l'interiorització. No? Interioritzar, és a dir, fer un camí d'indagació, és com baixar a una mina. Hi pots trobar carbó, hi pots trobar or. El camp semàntic de la fosca se subverteix gràcies a la unió amativa. Ara hi van dos, aquí dins. No? La foscor s'il·lumina perquè són dos a contradir la nit. La relació es torna més íntima encara a la poesia 10. I com creix l'amor, creix la comprensió. I s'adonen que el seu camí, que aquí ja és entre iguals, això no passa al llibre de Miquel Amat, el que no són iguals, l'amic i l'amat. Aquí sí. No és un camí de saviesa, diu, sinó una vida o d'experiència. Per vèncer s'acosten a l'or, a l'origen. Crec que aquest or també és un sinònim de l'origen que deia abans. La unió s'estreny més encara a la poesia 11 i diu, apreníem a ser un en un quiet passant l'un a l'altre. I d'allí se'ls fa soluble el món. Els fa visible la realitat per la mirada neta. Ara ja tenen una mirada neta que ens omplia. És la mirada que té entitat pròpia. No és la seva mirada. Neta de què? Neta de què? Si la teva mirada és neta, ha de ser alguna brutícia que tenies. Pregunto. De ben, potser. És a dir, una mirada, seguint la terminologia que us plantejava abans, una mirada intuïtiva, plena, directa, pròpia de la consciència i no tant del pensament. Llavors, se'ls obre la realitat en el seu zodíac immens. Poden escoltar el cant secret de l'ocell, l'ocell en la tradició occitana de les algues, és l'element que t'avisa que està a punt de produir-se l'instant de coneixement màxim. És el gaita, el guaita, l'ocell. És la crida. Diu, poden escoltar el cant del cel, en l'arbre del vent, el vent simbolitza allò diví, i l'arbre és el que permet unir cel i terra. I és ell, té jo m'arbro, jo uneixo cel i terra. De nou aquests motius, que crec són importants. L'indueixen aquesta presència, aquest invocat, aquest vent, però segueix sent inefable, encara. I diu, però el cèrvol se'ns esmunyia. Estic seguint l'ordre exacte de les poesies. El cèrvol se'ns esmunyia, allò encara és inefable. Per més que avancéssim, la fletxa és el sagitari. El poema 12 és importantíssim, perquè s'hi produeix finalment el moment culminant del procés místic, que és la rendició, l'acceptació. Sí, ja em queda molt poc. Què és l'acceptació? La confiança en l'abandonament a la cura d'aquell que et sosté. Això és un moment molt important en la mística. L'abandonar-se o la confiança. Aquí, aquest moment, s'insereix en un marc narratiu bellíssim. Cauen de genolls, al peu del món ardent, abaixen el cap, ajunten les mans. No? És a dir, l'expressió del cos defineix claríssimament aquest abandonament. Sentíem la identitat, el sense nom, ara ja cada vegada l'està definint millor. Han aparegut tot d'elements crucials de l'experiència unitiva, que és la sensació d'abisme, la dispersió del jo en l'altre, de l'altre en el jo, la no localització del subjecte en el camp, la necessitat de confiar-se, de saltar l'abisme, el desbordament, perquè la sensació de desbordament, tot això és propi de la mística, que cal abandonar la pensa en aquest procés perquè queda curta, no? I el pensament ja no em serveix per això, i l'he d'abandonar. La poesia 13 arriba finalment la paraula, escàpula, no? Ja arriba en el moment en què s'ha abandonat, i la paraula diu, aneu en la carrossa i no us precipiteu en l'abisme. L'abisme està, diu, en tot temps i en tot espai. Llavors estan salvats. La carrossa, no? En la carrossa avancen cap a la nit perfectiva. El poema 14 és el moment d'unió final, ja, que s'estableix en la quietud. Hi ha una significació de quietud. En la unió tots dos es transfiguren, es tornen moviment ardent, que és el foc. Recordem la muntanya ardent, ara s'han convertit ells en allò ardent. Diu, ja tot era el trobat. I com és el trobat? Ho defineix. Diu, aquest ja tot era el trobat, era clar, quiet, intangible, profund i ressonava com una cisterna. Francament, llegint això, a més és una realitat separada d'ell mateix, francament, aquesta definició a mi em sembla una definició extremadament pròxima a les definicions que se solen fer de la vacuïtat. La vacuïtat se sol definir com un camp homogeni, buit, sense límits, sense fronteres, silenciós, ressonant, paradoxal, on no intervenen ni els sentits ni la pensa. És a dir, són experiències pròpies de plenitud mística. Finalment, el poema 15 diu, ara entren a la casa pròpia, és el camp de la reflexió interior, els ocells ja no desperten, ja no els estem, i s'ha produït el reconeixement, aquesta és la paraula, crec. Ja pot dirigir-se a la consciència que l'habita, que és ell i alhora no l'és. Hoste meu, li diu. Ha descobert que la presència, de fet, ja vivia en ell. Tu sempre velles i veus. És el guia en la nit, el pastor en la foscor, els ressons bíblics són evidents. El reconeixement l'ha transformat, diu, m'he desullat, però ell s'expressa a través de la natura, s'auto... Bé, i finalment la imatge final és bellíssima, que diu, segueixo, és a dir, quin és, després d'haver produït aquest reconeixement, què puc fer? Doncs, seguir invisibles passos. No he d'assolir-te mai, però ressono tot com el buc ple d'abelles. És bellíssima aquesta imatge i s'assembla d'altres que expressen el mateix. Per exemple, és l'aire que em respira, no jo que respiro l'aire, és la veu que parla a través meu, sóc jo l'instrument, no la música, és la vida que ressona en mi com el buc ple d'abelles. No? És la vida que em viu, no jo que visc. Això és propi de la mística. Hem assistit a un llarg i perillós viatge d'integració interior, de reconeixement de la presència, inefable però conscient, palpitant, que s'expressa en el cor de cada cosa, com diuen en l'altre poema, i restitua la identitat. I ja per acabar, i us demano perdó per haver agafat més temps, m'agradaria fer sortir de Llull i de Vinyoli i fer una reflexió més general. Algunes místiques han indagat profundament, fins i tot cartografiar aquests espais de la interioritat i la consciència i expliquen molt bé com és aquest estat amorós i cognitiu. Per exemple, hi ha una tradició dins del Sanatana Dharma, que és el Vedanta Advaita, que té un concepte molt específic per definir aquest amor pur, excels, que es diu prema. La paraula és prema. Nosaltres només tenim una paraula per parlar de l'amor. Amor es refereix a tots els amors possibles. Hi ha tradicions, que, com els inuits, que tenen moltes paraules per parlar de la neu, ells tenen moltes paraules per parlar de l'amor. I prema, crec que és el concepte que se m'ha acudit o que s'acosta més a aquest amor de què parla Jordi. Prema és la integració potencial i simultània del jo amb tots els elements i fenòmens possibles. Una integració màxima, no? Amb el vent, amb el foc, amb l'aire, amb l'espai. És un amor en el qual desapareix la voluntat, i això és importantíssim, el sentit egoic, d'apropiació, i apareix el reconeixement de totes les parts que integren allò diví en un mateix. És estimar per estimar. Estimar pel simple fet d'estimar, sense voluntat. desapareix tot, tot aspecte volitiu de la vida. Hi ha una entrega absoluta d'allò que s'és, de manera absolutament captivadora, els castellans tenen una paraula que és arrebatadora, que sona més potent que captivadora, i que lliga per sempre. És impossible separar-se d'aquesta presència. La gràcia, penso, és que la manera d'expressar aquest estat tan complicat és la literatura. No? La literatura pot explicar això, perquè és el llenguatge dient per fer-ho. I ja està.